con el reverso tenebroso, ira, miedo, agresión. El reverso tenebroso de la fuerza son ellos. Se mueven con facilidad y enseguida te inducen a la pelea. Si alguna vez caes en el reverso tenebroso, dominará para siempre tu destino. Te consumirá como hizo con el discípulo de Obi-Wan.
Vader, ¿es más fuerte el reverso tenebroso?
No. Más rápido, más fácil, más seductor.
¿Cómo voy a diferenciar el lado bueno del malo?
Lo sabrás.
Ninguna es perfecta.
Joc de Trons aixeca passions. S'haguera resolt de manera que fos aquesta última temporada hauria causat controvèrsia. El fet que els llibres en què es basa encara no tinguin un final escrit ho feia preveure. De fet, el sector crític va començar a treure el cap quan la sèrie va anar més enllà de la lletra escrita. Ningú podrà negar que és una sèrie que és història en la televisió. Cadascú se la mirarà des d'un prisma diferent. Hi haurà el que per ell haurà sigut la sèrie de la seva història, de la seva vida, i el concepte de sèrie sigui sinònim de Joc de Trons. Hi haurà el que li agrada però que no deixa de ser una més de la llista de bones sèries que considera. I per últim, hi haurà el que l'odii, hagi o no mirat cap capítol de la sèrie, sigui perquè no li agrada, perquè el tema no li interessa o per posar com una moto als amants de la sèrie. Joc de Trons és un fenomen nascut en la literatura i que molts anys després va fer el pas a la televisió a través de la plataforma HBO en una primera temporada amb menys recursos però antològica, que va sorprendre pel bon planter d'actors i per prendre's la seva mitologia seriosament, invertir-hi diners suficients perquè esdevingués un referent. Només érem quatre gats els que estàvem asseguts a la tele el dia del seu debut, el 17 d'abril de 2011. Recordo començar-la pocs dies després i, acabat el visionament, posar-me a la Wikipedia per treure l'entrellat de tants personatges i de passar de menjar-me algun spoiler de les novel·les, quan els spoilers no havien arribat al nivell de gravetat actual. El cert és que aquell dia no hauria apostat ni un cèntim que aquella sèrie de fantasia medieval, que a mi ja m'havia atrapat perquè estava pensada per un públic que ve dels còmics i la literatura de fantasia, es convertiria en un fenomen de masses. Avui estem aquí fent un programa dins les quartes jornades de ciència-ficció, fantasia i terror de Girona, dedicades a Joc de Trons, per parlar sobre aquesta saga. Descobrirem productes derivats, com còmics i jocs. Donarem les claus del seu spin-off televisiu, House of Dragon. Descobrirem les pel·lícules i sèries en què veurem els seus actors i actrius. I viatjarem a realitats, realitats o no alternatives dintre de la biografia del seu autor, George R.R. Martin. Ens acompanyaran l'Aran Bonmatí, en Jacint Casademont, en Sergi Toboso i la Marta Sanz. Benvinguts a tots quatre.
Què tal?
Va, un aplaudiment, no? Qui us parla? En la direcció i presentació del Ningú no és perfecte, l'Ignasi Arbat. I abans d'anar a matèria, recordar-vos el nostre podcast. Ens podeu trobar a iVoox, a Apple Podcast i a Spotify. Només ens heu de buscar com a Ningú no és perfecte. A la nostra pàgina web, ningunoesperfecte.cat, també tenim un correu electrònic, ningunoes@outlook.com, i a les xarxes socials ens trobareu a facebook.com/ningunoesperfecte, twitter.com/ningunoes, instagram.com/ningunoesperfecte-podcast. Comencem!
Thank you.
I començarem parlant del que és el futur de Joc de Trons, que es diu House of the Dragon, i ho farem amb l'Aram Bonmatí. Què tal, Aram?
Hola, molt bé.
Ens has de parlar del que és aquesta sèrie, que és la que succeirà a Joc de Trons, que veurem a l'HBO i que està basada, suposem, en un llibre de Martin.
Doncs sí, de moment no sabem masses coses de la sèrie i tot el que sabem, bàsicament, ho podem treure del llibre. Què sabem? Sabem un grapadet de coses. La primera serà una prequela. Estarà ambientada fa uns 300 anys abans de la història de Jocs de Trons que hem conegut. El títol de moment és House of Dragon, vés a saber si canvia, això encara no ho tenim clar, i serà la història de la casa Targaryen durant la guerra de successió que es coneix com La dansa dels dracs. Estarà basada en un llibre de George R. R. Martin, també, que es diu Foc i Sang. És un totxo de quasi 900 pàgines i haig de dir que no sé si té el meu suport incondicional.
El llibre?
El llibre.
Però no te l'has llegit, per tant, és perquè, un suport...
Però és que me l'he començat. O sigui, jo sóc dels que la sèrie de televisió la va començar més tard perquè m'havia llegit tots els llibres i va ser allò, ai, no sé si ho sabran fer bé. Saps què? Dóna-li uns quants capítols. I aleshores, quan m'hi vaig posar, vaig pensar, val, d'acord, doncs està bé. I en aquest cas he intentat també començar el llibre, però se m'ha fet, la veritat, molt feixuc. No sé si és que ja no tinc el cos amb ànims de George R. R. Martin, si és que ja no tinc temps, no tinc la paciència o no sé ben bé què passa, però ja et dic que aquest m'ha costat una mica més.
Bé, a l'hora de traslladar la pantalla, per això suposem que... Serà més entretingut, no? Potser que el llibre... Abans el comparaves una mica amb el Silmarillion, no?
Exacte. Per mi té aquesta història d'explicar una gran història amb una quantitat brutal de noms, però clar, quan anava pensant en això també pensava, bé, en Joc de Trons també té una quantitat brutal de noms, saps? I de personatges. I la gent que va començar la sèrie de televisió sense haver llegit les novel·les es devia fer la pitjor liu. Es podem dir pitjor liu?
Sí, sí, sí.
Vale.
Ja està dit. Jo ho he confessat ara a la introducció del programa, que una mica va ser així, és a dir, però ràpidament t'hi vas col·locant. És a dir, sí que és cert que el primer capítol, que si la casa Stark, que si Targaryen, que no sé què, hi ha tants personatges que el primer que vaig fer va ser anar a la Wikipedia i intentar posar una mica ordre al meu cap del que havia vist en el primer capítol.
És un detall que es carreguin la meitat dels personatges al cap de 6 capítols, perquè aleshores tot es simplifica una mica, perquè al principi només veus que tios granyuts amb capes peludes i es crea una mica de confusió perquè tots s'assemblen. Bé, tornem al tema de Foc i Sang, de House of Dragon. La sèrie sabem que tindrà 10 capítols i tindrà dos showrunners, que és una mica el creador responsable final de la sèrie. Un serà el guionista Ryan Condal, que és autor d'una sèrie que es diu Colony, que va sobre una mena de... Aquí em penso que no l'hem pogut veure. Va sobre un futur distòpic en el que uns extraterrestres, amb l'ajuda de l'exèrcit de la Terra, doncs controla la Terra. Hi ha un grup d'humans que forma la resistència i que, a més, es bateixen així, eh? La resistència, del rotllo discret. Una cosa que sempre m'ha fet molta gràcia. Podrien haver dit Junts per la Terra o alguna cosa així. En tot cas, la sèrie no la coneixem, per tant no tenim gaire idea de si serà bon o no. I l'altre showrunner és Miguel Sapochnik, que va ser el director d'alguns dels capítols de Joc de Trons, entre ells, per exemple, la Batalla dels Bastards. Uh-huh. Exactament, quant de temps tinc per cagar-me en la Batalla dels Bastards?
Cap ni un, perquè és una de les millors batalles mai filmada a la televisió, eh?
Ho dius de veritat? O sigui,
sí.
A mi em sembla un... Bueno, em va semblar una cosa molt patètica. Primera, perquè en Jon Snow, com sempre, actua com un idiota.
Escolta, Aram, te dic una cosa. Hem vingut a parlar de House of the Dragon, no per les teves paranoies que tinguis amb la sèrie, ja t'ho dic ara. Per tant, centrem-nos en el tema.
Però tu recordes el que fa Jon Snow en aquella batalla? I la gent el segueix. Després d'allò, jo faria un referèndum o alguna cosa.
Clar que sí, clar que sí. És un actoràs, a més a més.
Vale, bueno, deixem-ho. En tot cas, la Batalla dels Bastards, doncs, la va dirigir aquest senyor.
Doncs jo ja estic content, tu, veus? Això m'agrada.
Molt bé, és una de les batalles més estúpides de la història de Ponent. No és culpa meva, ho poso aquí.
Ja, o sigui, no sé qui ha fet el guió, eh?
No sé. I diu, així i tot, va guanyar un Emmy a la millor direcció.
Això vol dir que no hi entens res, Aram, és la confirmació de que...
formalment podia estar bé, però la veritat és que la història, i al final ha de venir la seva germana a salvar-li el cul.
Home,
sempre
té,
igual.
Té escenes mítiques, no? Quan se'ls hi tiren tot a sobre, no sé, jo trobo que està molt ben rodada aquella batalla.
Trobo que està ben rodada, però com a general són tots plegats una mica nyicris. En tot cas, el senyor que va dirigir aquest capítol serà l'altre showrunner i és el que ha dirigit el capítol pilot de la nova sèrie.
Bueno, encara no s'ha fet, no? És el que el dirigirà.
Bueno, dirigirà, exacte. Perquè abans de que es decidissin a fer aquesta sèrie, tenien 5 propostes diferents de prequeles. I sembla que les altres 4 no van acabar de triomfar. I això que n'hi havia una, que fins i tot sí que ja havien rodat el capítol pilot, que era la que tenia la Naomi Watts de protagonista.
Sí, jo he de dir que el tema no podia ser menys interessant, eh? També la història de l'origen dels Caminants Blancs 5.000 anys abans de Joc de Trons no és el que em vindria més de gust. Com, per exemple, sí que em ve de gust saber doncs, 300 anys abans la història dels Targaryen, crec que pot ser interessant. L'altre, la història dels Caminants Blancs, no ho sé.
Home, hauria sigut també una manera de recuperar els elfos i tota aquesta mena de races que abans poblaven la Terra. I potser s'han trobat que hauria sigut una història molt semblant a la de The Witcher. I han dit, saps què? Doncs diferenciem-nos i fem alguna cosa diferent.
O potser el Senyor dels Anells, no? Que... Ho dic per temes de pressupost, perquè The Witcher, el tema de pressupost, doncs, diguéssim que no és el seu fort. En canvi, sí que sabem que el Senyor dels Anells hi deixaran una pasta similar a la que s'han deixat en aquestes últimes temporades de Joc de Trons. Per tant, si hem de parlar d'elfs i éssers d'aquest tipus, pues, diguéssim que competir amb el Senyor dels Anells és complicat, no?
Segurament. En tot cas, haurem d'esperar fins al 2022 per poder jutjar, perquè aquesta és, en principi, la data d'estrena que ens ha avançat el cap de programes de l'HBO, el senyor Casey Bloys. Veurem, no sé, de moment paciència. Ens podem fer les il·lusions que vulguem, ara per ara encara ho tenim bé. En tot cas, a veure, ara quanta estona tinc també per explicar la història, perquè fliparàs.
Endavant, explica.
Endavant?
Sí, sí, tens temps.
Vale, perfecte. La història dels Targaryen comença 4 segles abans del que... Bé, comencen molts mil·lennis abans, però el que ens interessa és 4 segles abans de la història que coneixem, que és quan van arribar a Westeros, val? Quan van deixar el seu rei Jaume perquè estava tot compodrint-se i enfonsant-se en l'aigua, Valíria, i se'n van anar cap a Westeros. Aleshores, ens trobem amb la dansa de dracs, que és que quan ja feia un segle que estaven aquí instal·lats, van tenir un problema per resoldre qui seria l'hereu. Val? Van tenir una guerra civil. Tenim el rei Jaehaerys I, val? Que va morir. Aleshores, quan ell mor, comença una lluita per la successió, perquè en general els Targaryen es guiaven per la primogenitura, o sigui, el successor havia de ser el fill baró més gran. I si hi havia una filla més gran, doncs se la saltaven. I aquí és on va venir el gran problema. Que hi havia una filla que se la van saltar i aleshores va haver-hi una revolució perquè el futur hereu doncs, no era una persona tan vàlida com la germana gran. La germana gran era la senyoreta Rhaenyra, la filla de Viserys, primogènita d'Emma Arryn, la primera dona de Viserys, perquè Viserys va tenir més d'una
dona. Ja m'estic perdent, eh?
Però és que ja t'he dit que la cosa
tu continua.
Tenia tela,
sí,
eh?
Sí.
Val? Doncs aquesta se li deia la delícia del regne, una noia molt trempada, i els seus partidaris se'ls coneix com els negres, perquè és el color d'un vestit que va portar la princesa en una d'aquestes batalles que feien de cavallers i tal. Vale? El seu oponent se'ls coneix com els verds, perquè la princesa mare de l'hereu va vestir de verd en aquest mateix torneig. Vale? Per tant, tenim els negres contra els verds. Perquè, a més, el fill al qui van declarar successor era fill de la segona dona de Viserys, no de la primera. Per tant, tens no només una competència entre fills, sinó una competència entre mares. Perquè una dient, ha de ser la meva filla, i l'altra dient, no, ha de ser el meu fill. Vale? O sigui, ja tens...
També és un Joc de Trons potser més reduït, no? Perquè aquí no són tots els regnes, però...
De moment només t'he deixat anar 4 personatges, perquè falten els marits de la Rhaenyra, el germà del rei Viserys, o sigui, la cosa té una...
No cal que ens expliquis el llibre, que la gent se'l llegeixi, no?, també.
Em sembla bé. De fet, ho podríem deixar una mica aquí, hem explicat això, tenim una disputa entre la filla gran de la primera dona i el fill gran de la segona dona, i a partir d'aquí es generaran els diversos conflictes i tot el caos and disorder. Ah, i a més hi haurà dracs, perquè recordem que cada Targaryen tindrà un drac.
Val.
Cada Targaryen té el seu drac. O sigui, les batalles seran espectaculars si hi ha prou pasta i si us agrada veure dracs cremant coses.
Home, jo crec que ha estat una de les grans coses de Joc de Trons és els dracs i quan s'han posat en aquest mode de cremar-ho tot, no? Per tant, donaran al fan una mica el que espera.
Sí, i a més, segurament, algunes de les localitzacions que coneixem tornaran a sortir. Per exemple, tindrem Desembarco del Rei, que és on van desembarcar els Targaryen i on és, per dir-ho així, de la capital. Tindrem Rocadragón, que és la casa de la família dels Targaryen, i tindrem algunes localitzacions que ja hem vist però que no són tan importants, com per exemple Harrenhal. Que Harrenhal és important perquè més per la mitologia que pel lloc en si, perquè era un gran castell, el castell més gran que es va construir a Westeros, fins que va arribar un drac i el va fondre. I ara només són ruïnes. I de fet, a la sèrie de Joc de Trons només apareix com a ruïnes. Però clar, aquí el veurem en tota la seva esplendor i la veritat és que és una cosa que a mi m'intriga. I també tindrem la ciutat d'Antigua i algunes localitzacions Lys, algunes localitzacions que ja hem pogut veure.
Mm-hmm. Molt bé.
De moment no sabem gaire res més, que serà un dinastia amb dracs.
Home, déu-n'hi-do, de fet ja el que tinguem aquest llibre com a referent ja ens pot donar moltes pistes, tot i que també sabem que els autors o showrunners se'n poden anar per les seves branques i canviar les novel·les, no? De fet ja ho han fet i els llibres anar per un cantó, la sèrie per un altre i més al final que no hi ha un final escrit, no?
El que passa és que, clar, al final de la novel·la, de la sèrie aquesta de Foc i Sang, haurà de tenir certa lògica amb el començament de Joc de Trons. Per tant, sí que pots inventar les coses del mig, però al final haurà de ser més o menys igual perquè ja ens l'han explicat.
Clar, deixar les peces col·locades al seu lloc.
Ah, exacte, i aquestes peces no es podran moure gaire.
Uh-huh. Home, suposo que estaria maco un final que t'acabés enllaçant una mica. Si és que aquesta història dels Targaryen s'ha de concentrar o ens l'han d'explicar al llarg de 300 anys, no? Pues suposo que el final podria acabar amb el naixement de Daenerys, no? com a Star Wars, l'episodi 3, per entendre'ls, no? Que acabava amb el naixement de Luke i Leia, doncs una cosa per l'estil.
Podria ser. De moment, seran 10 capítols de la primera temporada, no tenim ni idea de què passarà.
Molt bé, no sé si la resta voleu dir alguna cosa sobre aquesta sèrie o passem al següent tema.
Jo només volia dir que suposo que han triat aquesta House of Dragon perquè els dracs són l'element més atractiu de Joc de Trons.
I també perquè George R.R. Martin fa la tira que no escriu res nou sobre Joc de Trons, clar. O sigui...
Sí, però hi ha alguna temporada de Joc de Trons que estava inventada. Vull dir que també podrien haver... No sé, potser inventat de zero no, però amb els elements que tenien una altra prequela o seqüela podien haver tirat d'allà, no? I suposo que el que han fet és focalitzar a més en aquestes lluites dinàstiques que són molt antigues i que són reals, no? Monarquies europees i amb els dracs com a motiu, no? Atractiu també.
Clar, i a més, la Daenerys és un dels personatges que ha captat més l'atenció dels fans de la sèrie. Per tant, seguir ara la història dels Targaryen té certa lògica.
Sí, però no la veurem, no? O
no.
Fan clones?
Segurament a l'últim capítol de l'última temporada la veurem néixer, que és el que ha dit l'Ignasi.
Molt bé, doncs canviem de tema i anem a explicar-vos una mica els còmics i jocs ambientats en Joc de Trons.
High in the halls of the kings who are gone, Jenny would dance with her ghosts. The ones she had lost and the ones she had found and the ones who had loved her the most. The ones who'd been gone for so very long.
I ens ho explicaran Sergi Toboso. Sergi, què tal?
Bé, i vosaltres?
Bé, amb ganes, no sé, són jocs de taula, són jocs d'ordinador, què hi trobarem
aquí? Jo he portat un llistat de jocs de taula de, perquè li agradi la temàtica de Joc de Trons, perquè pugui reviure totes aquestes batalles i històries a casa seva i amb els seus amics.
Val, però on comencem? Per tant, jocs o còmics?
Sí, comencem per jocs de taula.
Vinga,
poder.
Anem pels jocs.
Ja us avanço un petit spoiler, que quasi tots són jocs de cartes, vale? De muntar-nos les nostres baralles amb cartes i lluitar contra la baralla de l'oponent, i en tenim diverses, a cada qual un nom pitjor, ara anirem veient, vale? Que la gran majoria han estat publicats per l'empresa Edge Entertainment o Fantasy Flight, que és com a, Fantasy Flight Games, que és com es diuen actualment. El primer és un joc de cartes anomenat LCG, que és Living Card Game, que és un joc de cartes viu, com diu el seu nom, que a part de les caixes bàsiques venen o s'estan venent diverses ampliacions, bé en petit format, que són una baralla de cartes ja preconstruïda basant-nos en alguna raça o en alguna casa noble, fins i tot caixes amb gran format on sobretot ens presenten aquelles cases poder una mica oblidades de la sèrie. També estan fent negoci venent tapetes, no sé com es diu en català, tapetes de joc,
sí, vale? Sí, sí.
Aquestes coses d'espuma per jugar amb les cartes, i és un joc fins a 4 jugadors. Vale, vull dir, és un joc competitiu, vale, que ens barallem 4 persones. Són d'aquests jocs que no s'acaben mai. Vull dir que cada vegada van traient col·leccions noves i tot el dia hauries d'estar gastant diners per comprar aquest nou tipus de cartes. Insisteixo, part positiva, que venen ja baralles preconstruïdes per no tenir que fer un pensament per construir-les. La part dolenta, aquesta, que si vols ser competitiu i participar en tornejos oficials que hi ha, has d'estar sempre a l'última i barrejant les col·leccions i les cartes per fer el teu mazo més competitiu. Comentar que aquest ja van per la segona edició, i una de les coses també dolentes, vale, tirada d'orelles per a aquesta gent, és que totes les cartes de la primera edició es van tornar incompatibles amb aquesta segona.
Home.
Per tant, molt malament, molt malament. Aquí ja tirada d'orelles per la gent d'Edge. No podia faltar els jocs de rol, d'aquests de clàssic de paper i daus, que és Juego de Rol, Canción de Hielo y Fuego, però està descatalogat, no el busqueu, perquè ja no existeix. Van publicar en el seu dia tant el joc base com la pantalla del màster, les guies de campanya, cròniques, etc, etc, per tenir un bon popurri d'informació i de transfons per poder jugar amb el que hem vist amb la sèrie. Tenim un joc de miniatures, vale? Qui conegui el món de Warhammer Fantasy, doncs una mica similar. El joc de Canción de Hielo y Fuego, el juego de miniatures, són poc originals, amb els títols, ja us ho dic ara.
Home, és perquè la gent sàpiga què compra, Sergi, és que si no...
Sí, sí, sí. Doncs tenim això, és un joc inicialment per 2 persones, el joc base et porta dos faccions, que són els Lannister i els Stark, i també hi ha les caixes bàsiques d'altres exèrcits per poder-los anar ampliant. Al final és el teu exèrcit de figuretes contra les meves. Aquí hi ha opcional el fet de pintar-les o no. Uh-huh. Vale, Juego de Tronos, el juego de tablero directament, de 3 a 6 jugadors. És un joc a l'ús, típic Eurogame, no sé si sou molt de jocs de taula, però el terme exacte seria un Eurogame, que són jocs que inclouen 50.000 fitxes de fusta, 50.000 cartes, 50.000 regles, condicions i excepcions, que poden fer que aquestes partides durin més que la d'un Monopoly. Vale? Per aquest tipus de mans també tenim aquest joc. A part del joc base, tenim una expansió Madre de Dragones, que, com diu el seu nom, incorpora la casa Targaryen al joc. Juego de Tronos, el Trono de Hierro, un joc de cartes, que no pregunteu de què va perquè no ho sé. Després hi ha un altre que es diu Juego de Tronos, Intriga Imponiente, que aquest també és un joc de cartes, però amb el fet de tenir que jugar de forma... És a dir, de forma és, vindria a ser com una mena d'hundir la flota, vale? Perquè tu has d'anar agafant cartes sense saber ben bé què estàs agafant, i al final de les rondes, qui més punts tingui o qui més cartes de la mateixa casa tingui, és qui guanya. És una mena de sort i poca estratègia. Després tenim un altre que és Juego de Tronos, La Mano del Rei, un altre de cartes, vale? Super, super simples. Tenim el clàssic Trivial, vale? Que li agradi el Trivial. Pues tenim el Trivial amb els seus quesitos.
I les... tots són preguntes dels llibres o de la sèrie?
Bona perquè... pregunta, no ho sé. Ah. Ja fallaria aquesta, veus? No ho sé. Jo diria que és dels llibres, eh? Bueno, no, mentida. És de la sèrie, perquè la iconografia és de la sèrie, però segurament que acaba alguna pregunta de llibres. I no podien faltar les grans franquícies de jocs de taula, si se'ls pot dir així, que ja sabeu que jo discuteixo bastant en aquesta cosa, que són Risk, Cluedo i Monopoly.
Clar, però això ja no vindria a ser un joc original de...
Són les seves versions d'aquests tres clàssics, sí. I el Monopoly amb la seva versió normal i la seva versió deluxe.
Però no hi ha Catan de Joc de Tronos.
Ara vaig. La versió deluxe de Juego de Tronos, a part de portar unes figuretes metàl·liques molt més xules, té un botonet que diu Press Here, que sona la fanfària, la banda sonora de la pel·lícula, de la sèrie. Així que dius, bueno, tampoc és tan deluxe. I l'Ignasi ens avançava això, Catan. Catan té més una gran franquícia de jocs de taula, el joc que per antonomàcia ha d'estar en totes les ludoteques de qui ens agraden aquest tipus de divertiment, i publicat per De Beer, poder ara farà poder mig any, pues la versió de Juego de Tronos de Catan, on qui coneix el Catan, a part de les cartes bàsiques de comerç, hi ha una mena d'expansió de joc paral·lel que és el nord del mur, i tenim els caminants blancs que també van avançant i van, entre cometes, molestant els jugadors normals i corrents.
Molt bé.
Vale? Jocs d'ordenador que em preguntaves, jo diria que no n'hi han. Almenys no em sonen, eh? No he investigat.
No és com The Witcher, per exemple, no, que sí que és una saga molt consolidada, sí, en el videojoc.
No ho he investigat, però no em sona. No sé si a algú de vosaltres li sona, però no s'estila portar això a...
Podem tirar pels còmics, si vols, ja.
Molt bé. Tema dels còmics, deixarem de banda també el planter de llibres, guies visuals, atles de localitzacions, etc., vale? Perquè també hi ha per donar i per vendre, i ens centrarem només amb els còmics. Te'ls he dividit, Ignasi, en còmics oficials o còmics seriosos i còmics de cachondeo.
Val.
Paròdia total. Uh-huh. Vale, comencem pels oficials, si et sembla.
Correcte, va.
Publicat per Panini Comics, publicat per Planeta Comics, vale, Planeta d'Agostini, adapta el primer volum dels llibres, Canción de Hielo y Fuego, en quatre toms de còmics que adapten fidelment aquest volum de llibres. A l'abril del 2019 va publicar el primer de tres toms que representarà el segon volum de llibres, Choque de Reyes, però a abril del 2019 van publicar el primer, i des de llavors no han publicat ni el segon ni el tercer, vale? Que culminaria aquesta segona etapa. Vale? Tirón d'orelles també, perquè aquesta gent van una miqueta tard. Entrem amb els còmics paròdia, vale? Dos de molt xulos, vale? Publicats per Aleta Ediciones, de l'autor José Fonollosa. Són dos toms en format quadrat, més del típic rectangular de còmic, és en format quadrat, i el nom és poc original, Paròdia de Tronos, temporada 1, i Paròdia de Tronos, temporada 2. ¿Vale? I parodien, són 64 pàgines amb tapa dura cadascun d'ells, i parodien, efectivament, pues ja ho diu el nom, tant la temporada 1 com la temporada 2 de Choque de Reyes de la sèrie. Tipo fanzine, ¿vale? Aquí tenim algun autor de fanzines a la taula, publicats en completament blanc i negre, tenim quatre toms, a cada qual més esbojarrat, que es diu Juego de Tronados. A les portades veiem escuts de Capitán Amèrica, veiem martells de Thor, i inclús la paraula Tron, de Tronados, amb la tipografia de la clàssica pel·lícula Tron.
Home, mítica dels anys 80.
Que això ja no és paròdia, és una barreja de conceptes,
sí.
molt esbojarrat. Panini Comics va publicar-ne un que es diu Juego de Poltrones, Baladita de Rasca i Chispa.
Jo ja, o sigui, Sergi, t'ha dit que hi ha un punt que m'he començat a desmotivar, amb aquestes recomanacions.
Baladita de Rasca i Chispa, del gran Nacho Fernández, vale? El recordareu per fer també les paròdies de Dragon Ball.
Ah, som aquestes, vale? Sí, són molt conegudes.
Amb el Dragon Ball. Sí. És un tomet molt estret de 48 pàgines en tapa dura. Jo el recomano, encara que el nom no us hagi enganxat, perquè, per exemple, els Stark són Starkiskis, són bascos, són del nord, i els Dothraki són Motraki, són una pandilla de moteros, vale, que no fan res més que liar-la. Vull dir, està bastant bé, està molt interessant. I ja per últim, tenim Dolmen Editorial, vale, Enrique Vega, si et parlo dels cabezones d'Enrique Vega,
sí, també
ha fet
coneguts.
De tot, ha fet cabezones del Hobbit, de Senyor dels Anells, de Star Wars, etc. Doncs té tres de publicats, Juego de Cabezones 1, Juego de Cabezones 2, Choque de Cabezones, Juego de Cabezones 3, Tormenta de Cabezones, i a principis d'aquest mes de febrer ha anunciat el número 4, Cabezones d'Invierno, i un bravo per Enrique Vegas, perquè aquest sí s'ha posat al cap d'acabar totes les temporades i totes les trilogies, encara que trigui una mica més que la resta. Llavors, molt recomanable pel seu estil de caricatures, i ja està. I els còmics són aquests, no hi ha més.
Jo em pensava que d'oficials trobaríem més coses.
No, 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 només aquests dos que he començat, vull dir que i a sobre estan incomplerts.
Això t'anava a dir, estan inacabats, vull dir, però sabem que és aquí que no s'ha publicat més o és que als Estats Units també s'ha deixat?
A Espanya van lents publicant això. O sigui, jo suposo que devia pillar final de sèrie o alguna cosa d'aquestes i devien baixar les ventes i bueno, s'ho deuen estar acabant de pensar si publicar-ho o no publicar-ho. De forma oficial hi ha altres coses, hi ha això, guies del territori tipus Atlas, localitzacions d'on es van gravar les coses, aquests pop-ups em penso que es diuen que s'obren i fan configurades. Bueno.
Home, un pop-up del que seria la presentació de la sèrie, això molaria molt, no? De la careta d'entrada.
Amb engranatges que vagin sortint.
Clar,
s'acabarien aviat les piles.
Tu obres i jo que sé, l'arbre, no? Que es forma i jo me l'estic imaginant ja aquest pop-up.
En el món del còmic només això. I molt em sembla, eh?
No sé si, Sergi, has pogut fullejar els oficials, aquest de Planeta, d'Agostini.
Sí, la veritat és que el dibuix està molt ben treballat.
És que jo l'he fullejat i, clar, no ho sé, és que qui li agrada la sèrie i ha estat lector o lectora del llibre, rarament agafarà el còmic. No sé si és molt atractiu per al públic a qui va adreçat.
Té un dibuix bastant, com ho diria jo, els còmics de Black Sad, que són super, super rocambolescos, super detallistes, etc. Doncs aquests còmics tenen l'avantatge de que el dibuix és molt treballat. És cert que poder l'obres i et xoca per aquest excés de treball, de qualitat, però els guions són clavats, eh? Vull dir, no hi ha res que sigui diferent a les sèries. És l'adaptació del còmic i l'adaptació del guió de la temporada del còmic.
Molt bé, doncs tanquem en jocs i còmic i ara la gran curiositat també és que s'ha fet amb tots aquests actors i actrius de la sèrie que hem vist durant moltes temporades, sobretot ens intentarem concentrar en els que han sobreviscut a la temporada final, on els podrem veure a partir d'ara en cinema i televisió. I ens ho explicarà la Marta Sanz. Marta, per on comencem?
Jo la deixaria, eh? Jo... Aquesta és la meva secció. Però molt millor del que diré.
I la interromparem menys que no pas quan
Exacte.
Parlis tu.
Doncs va, vinga, ens agrada la musiqueta cantada per primera vegada en el capítol final de la sèrie, però anem per...
Ai, sí, quina... Oh, em va encantar, molt.
Anem per feina.
Però... I trobo molt a faltar la caràtula d'inici de Joc de Trons, eh? No és per res.
Va, per quin personatge
actor? Doncs vinga, comencem per li tinc molt de pressa, a més va fer una arenga política interessant amb Peter Dinklage en l'últim episodi, pot ser que fes aquella, no?
Aquella
arenga molt bonica, aquella narrativa política que ara es diu, no? Fer la narrativa. Doncs està en postproducció d'una pel·lícula que es diu I Care A Lot, que és un thriller dirigit i escrit per en J. Blakeson, que va fer la increïble pel·lícula de Descent part 2.
Pues està molt bé, eh?
Sí.
The Descent per mi és una pel·li de terror collonuda i crec que la segona part la van resoldre
Descent
molt bé.
Descent és el descens, fos descent, sinó que és el descens a unes coves, no? I passa alguna cosa.
És d'aquella gent que es queda atrapada en una cova,
exacte,
i comencen a aparèixer monstres.
Coses, exacte. Que hi havia la Rosamund Pike en aquella...
Sí.
Molt bé. Doncs a què va? Maria és una tutora legal, una exitosa tutora legal de gent gran, acostumada a usar la llei per satisfer els seus propis interessos i normalment en perjudici dels seus clients. Tot és luxe a la seva vida fins que un dia se n'adona que té un nou client que amaga secrets molt perillosos. I ara Maria haurà d'utilitzar el seu ingeni si vol sortir viva d'aquesta història. Però no he aconseguit saber què fa en Peter Dinklage. Quin paper fa?
Molts d'aquests projectes segurament encara estan...
Perquè ho he buscat i està en secret.
No hi ha ni tràilers... Vull dir que hi ha...
Rotten Tomatoes encara no li ha posat nota. No ho entenc.
Home, és que està prohibit posar nota fins que no s'estrena la pel·lícula. Ah, clar.
Doncs jo he buscat notes de Rotten, per si de cas.
No la trobaràs.
No. Està en producció la veu per The Croods 2, no? Els Croods, us en recordeu de la primera, aquesta família prehistòrica, no? Mm-hmm. Doncs ara als Croods els hi ha sortit una família rival i en Peter Dinklage, que era en Tyrone, no ho he dit, però suposo que l'heu enllaçat, no?
Sí.
En Tyrone. Doncs fa de Phil Betterman, que és el patriarca d'aquesta família, els Betterman, que s'atorguen aquest crèdit de ser més evolucionats que els altres, que els Croods.
Molt bé. En dibuixos animats, per tant,
sí,
la veu...
Sí, sí, és la veu, és la veu.
Recordem
seva.
Recordem que això és un projecte personal de Nicolas Cage.
Els Croods.
Ell és el productor executiu i és el que fica la veu al pare de família. És el millor que ha fet Nicolas Cage, amb diferència.
Home, home, no.
No és veritat.
Estem d'acord, eh? És l'únic actor que té un festival dedicat a si mateix, eh? Una mica exacte, de respecte.
Exacte. Va. Què més? En preproducció trobem The Thicket, amb Naomi Rapace, una pel·lícula d'amor i venjança durant el boom del petroli a l'est de Texas, basada en el llibre de Joe Lansdale, que, bé... Fins aquí ho deixo. Aquest és l'argument.
Que la gent que busqui el llibre.
Sí.
Estem en una biblioteca...
Sí. Aquest en Joe Lansdale l'he buscat i és autor de guions per a televisió com algun capítol de Creepshow o Love, Death and Robots. Algun capítol també. I també del Maquinista. Ai, no, perdó, aquest és en Vermilion.
Brett Anderson,
no. Brett Anderson, no, és el següent. És el següent. És que em faig gran i ja lio les línies. Què més? The Dwarf, que vaja, dirigida per en Brett Anderson, aquest sí, el director del Maquinista o Transsiberià, la història es desenvolupa en el Renaixement, és un nan maquiavèlic, sabeu qui l'interpreta?
Ara sí, amb nan maquiavèlic ja... Sí? Sí. Diguéssim que tampoc en aquesta pel·lícula ha canviat gaire el rol, no?
No, comença aconsellant el príncep que serà Alexander Skarsgård, i a mica en mica traurà el pitjor d'ell i reduirà la ciutat, la seva casa, el seu regentat en ruïnes. Això és durant el Renaixement, no ho he dit, italià, eh? No sé si una casa burgesa, reial, noble. Està basada en una novel·la homònima escrita per un suec que el 1944 per Lagerbist, ai, potser aquí l'ara me'n faria un cable, i barreja el llibre de Maquiavel amb el Renaixement i amb moltes coses que a mi no em ve de gust veure, de no ser que fos perquè hi ha en Peter Dinklage i Skarsgård.
Molt bé, doncs aquest era l'últim de Peter Dinklage.
Sí, ara anem per la Cersei,
val,
que ens agrada molt, no?
Uh-huh.
La Cersei. La Lena Headey, que està en postproducció amb una pel·lícula que es diu Twist, una versió moderna d'Oliver Twist amb Michael Caine. Michael Caine encara fa pel·lícules?
Home, poquetes, però de tant en tant sí que fa alguna, Michael Caine, sí, sí.
En postproducció amb una altra que es diu Gunpowder Milkshake. És un thriller d'acció en què ella, la Lena Headey, fa de la mare de Karen Gillan i les dues són assassines i han d'unir forces per perdre el poder a un sindicat del crim controlat per homes. M'agrada aquest argument.
La pel·li d'acció aquesta,
sí,
per tant.
Sí, sí. Molt bé, mare i filla, assassines i volen treure el poder a un sindicat de crim controlat per homes. És genial. Què més? En postproducció té Rita, un pilot per a Showtime, una professora soltera, poc convencional, i una mare soltera que assumeixen tot tipus d'autoritat i així com la seva família d'una manera desordenada i sense filtres. Una altra pel·lícula amb dones apoderades, eh? Molt bé.
Home, és que l'Anna Hidey ja s'ha fet una mica aquest perfil i... ja és el tipus d'actriu forta, no? Un personatge de dona forta, dura, etc. Que de fet és tot el que porta fent tota la seva vida, no? A Dredd, per exemple, també feia un paper molt així.
Ah, sí, sí, sí. Molt bo. Doncs jo crec que guanya la Cersei, de moment. Què més? Emilia Clarke, la Daenerys, la nostra mare dels dracs, té una pel·lícula que s'estrena d'aquí poc, que és Above Suspicion, basada també en un llibre homònim basada en fets reals. Informadora d'un jove agent de l'FBI que veurà en ell una manera de fugir de la seva vida. És un thriller basat en fets reals. És un escàndol en què per primera vegada un agent de l'FBI va ser acusat i jutjat per assassinat.
Aquesta pel·lícula em dedica és una pel·lícula perquè Emilia Clarke no té cap més projecte a la vista. És una pel·lícula que a més que va rodar fa temps i que està esperant estrena, per tant, que està una mica esperant que algú la truqui, Emilia Clarke.
Perdona, Ignasi, però té nota aquesta pel·lícula.
Sí, perquè aquesta és una pel·lícula que deus tenir un any i mig potser que
I,
està
i
feta.
I t'haig de dir que no arriba al 5.
Bueno, escolta, s'ha de veure. Jo, bueno. IMBD, he vist 8 que també m'agradaria que me'ls expliquessin.
Joker?
Seria una d'elles. Va, vinga.
No té res més, exacte. No sé. Vull dir, per això ara hem de dir a veure si l'Emília tindria algun paper en aquesta sèrie.
Tu que estàs preparant algun curt, Jacint, sàpigues que Emilia Clarke no té projectes ara mateix, per tant...
No, perquè això ja està més que gravat i...
Si es conforma amb bocata...
Què vols dir amb bocata?
Per pagar-li, no...
Ah, pensava que es deia amb bocata, la pel·lícula.
El sou.
Després de la Terminator va dir fins aquí.
Ja,
és que és un papelona ja,
Va, anem per... Qui més, va?
Vinga, parlem de Jon Snow, que l'Aram abans li ha dedicat unes boniques paraules. En Kit Harington, que després d'acabar Joc de Trons, recordeu que va haver de fer una rehabilitació. No sé si de l'estrès, no? La pressió, tot plegat, li van causar tota una sèrie de desordres que mentals i emocionals i de salut que van fer agafar un temps de baixa com a actor. Ara estrena Eternals, Els Eterns, de Marvel, on interpreta a Dane Whitman, el cavaller negre, el cavaller fosc o el cavallero negro, com li vulgueu dir. Bueno, vosaltres, marvelites,
sí,
sabeu de què va això.
Sí, és un personatge de Los Vengadores, creat per Stan Lee i John Buscema, crec.
Porta una espasa d'Evan que no pot tocar sang o caurà una maledicció sobre el cavaller negre que el deixa completament paralitzat. És tot plegat bastant estúpid, eh? I té un cavall que vola.
Però és un personatge que mola. I jo crec que és un actor pràcticament ideal per a fer aquest tipus de personatge, perquè sí que és cert que el Kit Harington el tenim molt encasellat en Jon Snow i quan l'hem vist fora d'aquest paper ha costat una mica. Jo crec que aquest personatge com que la clava bastant, a més és un personatge britànic, porta espasa, va a cavall, és que jo crec que la gent fàcilment el col·locarà.
Però mira Henry Cavill, que ha passat de Superman a The Witcher
I així li va.
Li va de conya, li va de conya.
Jo estic esperant que torni a fer de Superman perquè The Witcher, bé, no sé. No cal que en parlem.
Jo el trobo bé, el que no trobo bé és la sèrie, però...
Anava a dir la perruca, no, tampoc.
Està bé.
Tampoc,
Doncs com a curiositat us diré que en aquesta pel·lícula hi actua en Richard Madden, que feia de Robb Stark.
Sí, es trobaran aquí.
I es trobaran aquí. I també us haig de dir que, segons The Guardian, és molt probable que Kit Harington mori en aquesta pel·lícula.
No estem d'acord. Home, no,
s'estan fent porres, ho sabeu, per internet.
És una tonteria.
Però Kit Harington també sonava per ser
el personatge, no ell.
No, sonava per ser el nou James Bond, que ja enquadraria amb això.
Que el matin en aquesta pel·lícula.
Exacte.
Ja ho tenim, Jacint. Bé, qui més? Sophie Turner, la Sansa, que va fer un enlairament progressiu a la sèrie Joc de Trons fins a erigir-se com la dona forta de la casa dels Stark, tot i que a mi em ballava una mica, però li haig de reconèixer que va créixer força com a actriu en aquesta sèrie, Què té en ment o què té previst? Heavy, història d'una venjança ambientada a Nova York que se centra en una parella que viu en el món de les drogues més cares i inaccessibles.
Bueno.
Molt bé.
Què més?
Broken Soldier, un veterà amb estrès posttraumàtic es fa amic d'un adolescent. Jo aposto que ell és el veterà.
Qui?
No? La Sansa?
No, jo diria que no.
Ja no,
no serà l'adolescent.
Ja no té edat per anar d'adolescent per la vida.
Com que no? Com que no? Jo li veig encara. Sí, home,
bueno,
sí.
A veure, Aram, és que clar, l'adolescència avui dia, si als 40 són els 20, doncs potser sí.
Escolta, que té 20 i pocs aquesta noia. Què esteu dient?
Però ja no és adolescent, no, 20
escolta,
i pocs.
Però el cinema sempre agafa actors més grans per fer d'adolescents, home.
Només si són dones. Si agafa o, amb els homes
no
ho fa
cert,
una mica
no
al revés, a vegades. Eh?
No
amb
sé.
Els homes, els que agafa aquests homes, aquests actors que van a l'institut, que pressuposadament són adolescents, han repetit 3 cursos, us adoneu?
Pitjor era abans que en repetien 10, vull dir, els de Sensació de Vivir i tot això, vull dir que a veure...
Però
que
t'era igual.
Hem millorat. No ens era igual.
Bé, és igual.
Va, algun projecte més?
No, només volia dir a Broken Soldier que està dirigida per en Matthew Coppola, que he anat a la Viquipèdia a mirar l'arbre genealògic dels Coppola.
Ui,
i no, hi...
no tenim temps per això, Marta.
És més complicat que els dels Targaryen, eh?
Sí,
o sigui,
sí.
Cuidado.
No, donem per acabat el programa ja, si hem d'anar per aquest camí, t'ho dic ara.
Que no el porto. Només us haig de dir que després de fer una investigació una mica estressant, en Matthew Coppola no és de la família dels Coppola.
Vaja, veus? Al final tenia el cognom.
Però quan has de dir... Bé, és igual, que no ho és. Total, que tampoc és parent de Nicolas Cage. Em sap greu, ara. Ai, Jacint.
Man.
Bé, què més?
Ah, algun projecte més que tingui Sophie Turner?
Sí, Sophie Turner té un projecte, una sèrie, Survive. Sobreviu, 2 supervivents, un accident aeri enmig de les muntanyes, emprendran un viatge per sortir-se'n en un entorn hostil. Està basada en una novel·la d'Àlex Morel. Mm.
Això serà una sèrie, eh? Si he sentit alguna cosa, serà la primera sèrie important com ella, com a principal protagonista, després de Joc de Trons.
Molt bé, doncs no sé si la mirarem, potser sí. La Maisie Williams em fa molta més gràcia, l'Arya Stark, que sortirà als Nous Mutants de la Fox, com a Rain Sinclair o Loba Venenosa o Lloba Verinosa.
Sí, que seria el nom que li van posar aquí en els còmics.
Exacte.
Bé, ja veurem. És una pel·lícula que s'estrena a l'abril. I...
Ui, espera't.
No, home, no, ara sí. Després endarrerir l'estrena 3 o 4 vegades, finalment s'estrenarà. És d'aquelles pel·lis de Fox de mutants que encara queden pendents d'estrena. Aquesta era l'última.
Mm, i per l'argument i això, adreçada a adolescència, no?
O... Bueno, tenim gent amb superpoders tancada en un psiquiàtric.
Ah, doncs, pues, bueno, els adolescents avui dia estan ja curats de tot.
I són mutants.
Molt bé. La Maisie Williams també té un altre projecte, The Owners, un grup d'amics que planifica un robatori que surt malament, i Spring Awakening, ambientada. Aquesta té un bagatge i un background, diguéssim, ja ve amb una motxilla molt, molt consolidada. Ambientada a l'Alemanya del segle XIX, centrada en un grup d'adolescents que descobreixen la seva sexualitat. És un musical que està basat en el llibre del mateix títol, és un musical aplaudit a Broadway i que fa uns anys el van protagonitzar els protagonistes de Glee.
Mm.
En Grofman, no? O...
Com bueno, no sé, el càsting
sí,
de Glee.
I la Lea Michele, sí. Mm-hmm. Vull dir que ve amb molta, molta, molta ja història, l'Spring Awakening. I se n'han fet d'altres versions al cinema.
Mm-hmm. Molt bé, doncs aquesta crec que encara està per començar a rodar, eh? Vull dir que trigarem una mica.
I només acabo amb el cavaller potser preferit nostre, que és en Nikolai Coster-Waldau, en Jaime Lannister, i amb una pel·lícula que es diu Suicide Tourist, danesa. El Max, detectiu per a una agència d'assegurances, està investigant la desaparició de l'Arthur. La tasca el porta un viatge llarg i misteriós al clandestí Hotel Aurora, una institució secreta especialitzada a elaborar fantasies suïcides assistides. Enmig d'una crisi existencial, el Max comença a qüestionar-se la seva percepció de la realitat. I si la mort és l'única sortida de l'hotel, que és com un escape room...
Bé, això és, bé, és una pel·lícula que vaig veure a Sitges. He de dir que és de les pel·lícules més dormides per l'auditori del Festival de Sitges d'aquest any. És així, més, és una pel·lícula molt lenta, molt, molt danesa, molt fosca, amb una ambientació molt gris. A les 4 i mitja de la tarda és absolutament letal. Mig auditori va a dormir, la peli no s'anima fins una mica al final, tot i que el concepte és interessant, perquè és gent que vol suïcidar-se, però en lloc de suïcidar-se va a un hotel per passar els seus últims dies i esperar, doncs, el dia que li toqui, doncs, suïcidar-se. No? Són gent, la majoria, que tenen malalties i que volen morir d'una manera pacífica, no? Per entendre'ns. I ja està, és una peli que no va agradar molt a Sitges, per cert.
Home, és complicada la premissa, eh?
Sí, però passa que el desenvolupament no... Mm.
Llavors, en té una altra, Gone Hollywood, és una TV movie amb Jonathan Pryce sobre les agències de talents en el Hollywood dels 80.
Mira, Jonathan Pryce, que ja van coincidir a Joc de Trons, no? Era el... Com es deia? El Jonathan Pryce, el paper que feia... Sí, home, que era el cap de... Dels... Ara no el recordo.
El Lord Comandante.
No, que...
Dels Lannister.
No, que van rodar l'escena a la catedral, els... Ai, no me'n recordo.
El Gorrión,
això, ara.
Molt bé. The Day We Died, danesa també, sobre... Bueno, esclar, és que ell...
Ell és d'allà.
És d'allà. Sobre els atacs terroristes de Copenhagen el 14 i 15 de febrer de 2015... I, per últim, té The Silencing amb Annabelle Wallis, un caçador reformat que viu separat de la societat en un paratge natural perdut entre la malesa, que es veu immers en el joc del gat i la rata quan el xèrif local decideix capturar l'assassí de la seva filla.
Una cosa ja més d'acció, podríem dir, no?
Bé, no ho sé. Un caçador, una cabana, un bosc...
Bé, tenim Annabelle Wallis. Bé, pel·lícula interessant. Bé, ja veurem si quan s'estreni aquesta.
Doncs mira, que de tot això, amb què us quedeu? Jo?
Jo amb Eternals. Ho tinc bastant clar.
Eternals és la que veurem com a mínim algun capítol. Les altres, les pel·lis aquestes daneses de Nikolai Coster-Waldau, no sé jo.
Sí, complicades que s'estreni. De totes maneres...
Jo me quedo amb els projectes de la Cersei. Però de carrer.
Sí, Lena Headey té... Però sí que és cert que els actors els està costant una mica trobar el seu lloc. Molt bé,
La Maisie Williams està en un anunci de cotxes.
Sí, els musicals se li donaran
I,
bé.
I canta Let It Go. Segur que és ella la que canta.
No tinc clar que sigui ella, però bé, sí, és veritat que canta un anunci a Let It Go de Frozen. Vinga, i acabarem aquesta primera part del programa parlant de qui és George R. R. Martin amb una biografia que ens ha preparat en Jacint Casademont, o sigui que prepareu-vos tu i ens avisaràs, no? Posaràs a la gent algun avís parental o... Ens hem de creure tot el que explicaràs?
Sí, a veure, totes les dades estan extretes a Wikipedia, que és la font més fiable del món, ho sap tothom, i jo el que faré és una mica... Treure la punta, però...
Doncs va, una mica de sintonia i som-hi. Doncs Jacint, explica'ns qui és George R. R. Martin.
Tot allò que sempre us heu preguntat sobre George R. R. Martin i mai us heu atrevit a preguntar, que també us entenc. George R. R. Martin, què signifiquen les dues R's? És el que es pregunta tothom. Doncs ràpid i raquític, ja us dic jo que no. En realitat es diu George Raymond Richard Martin, que és nom de protagonista de Culebrot de Spanglish. Va néixer a Bayonne, que és un bon embotit, a Jersey, que és una bona peça de roba, el 20 de setembre de 1948. També va néixer un 20 de setembre de l'any 1852 Chulalongkorn, un rei tailandès que no conec de res, però el nom és bonic, apuntar-lo a l'agenda ja no. Escriptor i guionista especialista en gènere fantàstic, la ciència-ficció, el terror i el tochacos.
Què vols dir, els tochacos? És això d'aquí a la taula, per exemple, que porta l'Aram.
És un gran exemple. 900 pàgines comença a considerar tochaco light. Després tenim Ken Follett, que és tochaco hard. És el més gran de tres germans, també per edat, cal dir-ho. El seu pare...
Em fet gràcia a mi mateix. No, el seu pare era estibador italogermànic i sa mare irlandesa. No penso fer cap comentari sobre nacionalitats o comença la Tercera Guerra Mundial fàcilment. Ja de petit era un nen rata que es passava el dia llegint. Pel seu físic, suposo que ja intuïeu que no era el capità de l'equip de rugby. Va estudiar periodisme, va ser objector de consciència i fumava porros. Això no està comprovat, però recordeu la cançó de Puff, era un drac màgic, i la de dracs que apareixen a la seva obra.
Això t'ho inventes, vaja.
Clar, ja
ho sento. Sí, ja. Almenys ho reconeixes.
Ho dic, perquè... que no està comprovat, però val. Ho intueixo.
Com diu la Wikipedia, citation needed, eh?
Jo l'acabo d'editar.
Uh-huh. Ara has posat
Wikipedia
això...
Wikipedia comença... I jo he editat. Aviat començarà a escriure contes amb gran èxit, obtenir els premis Hugo i Nébola. Es va animar i decidir escriure una novel·la, Muerte de la Luz, que pel títol crec que està basada en Figueres i els constants talls de llum que patim. El 1975 es va casar amb Gail Burnick. Casualment, el 1979 va separar la mateixa Gail Burnick. Després del fracàs de la seva quarta novel·la, El rac del Armagedon, bonic títol per a res, decidí provar sort a Hollywood i escrivir guions per dues sèries, la nova versió de Twilight Zone i La Bella i la Bèstia. Aquesta última hi sortia Linda Hamilton i Ron Perlman. Adivineu qui feia de bèstia.
Home, és que aquesta és una de les mítiques...
Ens en recordem d'aquesta, la feien per TV3 sí, o pel 33.
Home, era boníssima aquesta sèrie, La Bella i la Bèstia. Jo és que la recordo tant, estava superbé aquesta
que
sèrie.
Que vivia les cloaques...
Sí. Era
crec...
el...
Crec que la recordes millor del que era, eh?
No, la recordo...
Era vuitantera, vuitantera, eh?
Sí, però estava molt bé. I mira, veus, el Martin estava darrere, vull dir que ja apuntava maneres... Bueno, estava molt bé, és que a mi m'encantava, com el... tota aquella mitologia de la bèstia vivint a les clavegueres...
T'has vist una versió de DNTV amb Vanessa Hudgens?
No la veuré, ja t'aviso ara. Em queda amb el record de Linda Hamilton i Ron Perlman.
Hi ha velles més guapes que no de Linda Hamilton, però bé, no ens capfiquem amb això. En 1987 publica Los viajes de Tuf, una recopilació de relats en català que en català es podria traduir com Els viatges de la pudor. El 1996 deixa Hollywood i es retira a Santa Fe, Nou Mèxic, gran peyote i millors persones. Llavors comença la saga Canción de Fuego y Hielo, amb la primera entrega Juego de Tronos, en català en direm Passatemps de Tronats. El 2011 es casa amb la seva antiga amant, Parris McBride. No sabem com d'antiga.
Bueno, això t'ho estàs inventant o no?
No,
jo crec que s'està inventant la meitat de les coses, que és que no me lliga res.
Ara, el peyote cola. Sí. El peyote cola. Ara, quedar-se amb l'amant de fa no sé quants anys ja em sembla estrany.
Sí, ja es van retrobar. Amb l'amant de feia anys, quan estava casat amb la seva dona. D'aquí la gràcia que dic la seva antiga amant no sabem com d'antiga era.
O sigui, Joc de Trons, en el fons, és una biografia seva. És una autobiografia.
Ara t'està explicant les gràcies del seu guió. No les entens.
No, després farem un comentari de text tots plegats. He portat per apuntar, espero. Sí, gràcies. Actualment escriu el sisè llibre de la saga anomenat Vientos de Invierno. En català la podríem traduir com a Quan fot fred, benvingut és un pet. Sé curiositat sobre George R.R. Martin. Encara utilitza el Life Journal, una plataforma blog de principis dels 90 on divaga de tot, des de temes polítics a pizzas i dònuts, dònuts coberts de xocolata, dònuts coberts de xocolata i topping, i dònuts coberts de xocolata, topping i farcits de crema. La pregunta que més s'odia és quin personatge s'estima més. Després d'haver dit mil vegades que és en Tyrone, ara es dedica a dir que és el Mortadelo. Diu que la seva pel·lícula preferida és Planeta Prohibido, no és porno. És ciència-ficció al 50, diu haver-la vist més de 100 vegades, que algú li robi el Blu-ray i a veure si així acaba la sisena entrega. Va ser professor de periodisme al Clark College. Quan un amic seu morí va deixar-ho per dedicar-se al seu gran hobby, menjar, és broma o no? A principis dels 60 va publicar les seves primeres paraules. Va ser el número 20 dels còmics dels Fantastic Four, els Quatre Fantàsticos. Segons diu, Stan Lee, William Shakespeare i J.R.R. Tolkien són les seves principals influències. Sort que no són Albert Espinosa, Paulo Coelho i Ana Rosa Quintana. I ja acabo amb un recull de les dues frases més mítiques de George R.R. Martin, que seria un lector vive mil vides antes de morir, aquel que nunca lees vive solo una. I la següent és, ja va, pesats. Em queden unes poques pàgines, però aquest bufet lliure no s'acaba sol.
L'última és mentida, no?
No,
n'hi havia una de veritat i una mentida.
I fins aquí la biografia d'aquest gran senyor.
El que no has dit és que aquestes línies que havia escrit en els còmics de Los Cuatro Fantásticos eren el correu dels lectors. No, la gent no es pensi que havia col·laborat...
Exacte, sí, va escriure una carta dient que el número 17 de Fantastic Four era el millor còmic que s'havia escrit mai.
Però és que el tio era un friqui de collons, perquè la primera convenció de còmics que es va organitzar a Nova York, ell va comprar la primera entrada.
Sí, sí.
El típic nen rata, sí, ja ho he dit, és que té pinta de típic nen rata.
No, no, vull dir, bueno, aquí celebrem l'èxit, no, del friquisme a través de... De fet, és que ho tenia pràcticament tot en contra per triomfar en Joc de Trons a la televisió i al final doncs, la cosa ha funcionat molt bé gràcies a HBO també, perquè si ho hagués agafat Netflix segurament no ens haguessin trobat ni molt menys com amb un producte com Joc de Trons.
Això se sap. Haguessin fet una adaptació en Playmobils molt correcta, molt decent.
Per exemple, no?
O en mitjons.
Sí.
Sempre pots fer Joc de Trons en mitjons.
Sí, sí. Molt bé,
no, que... perquè es cremen amb els dracs.
Ah, és veritat, això sí.
El que farem ara per això, abans d'acomiadar-nos, és escoltar l'entrevista que tenim amb en Jordi Ojeda, que ens farà una xerrada aquesta setmana a les jornades de ciència-ficció, fantasia i terror de Girona. Escoltem l'entrevista sobre també el seu llibre Robots de Cine i tornem a acomiadar el programa. I aquest especial sobre Joc de Trons el volem completar amb una entrevista que volem fer amb en Jordi Ojeda, que per cert ens farà una visita aquesta setmana, una xerrada molt interessant, ara en parlarem. En Jordi Ojeda és enginyer, professor de la Universitat de Barcelona i a més és expert en còmics, robòtica i ciència-ficció. I ha publicat un llibre molt interessant que us recomanem moltíssim, que és Robots de Cine, de Maria Alita, que l'ha editat Diablo Ediciones. Jordi, benvingut aquí al Ningú no és perfecte.
Què tal, com estem?
Molt bé. Amb moltes ganes de parlar amb tu, perquè el teu perfil de professor universitari, enginyer, o sigui que tens un currículum que pràcticament de tot, però tens una part més nerd que ens encanta, no? Tot el tema de trobar la ciència-ficció, aquesta explicació real, trobo que és una feina de divulgació que, en el teu cas, doncs, com a professor, o altres, en Miquel Barceló, que també doncs, parla, escriu llibres també de l'estil. Està molt bé aquesta feina que feu.
Bueno, és una tasca de divulgació que se'm va ocórrer ara tot just fa 23 anys que vaig començar a fer-ne, que vaig pensar d'ajuntar les meves dues aficions, perquè si no, la part més professional d'enginyeria i la part més d'afició personal, doncs, que era això, la ciència-ficció, i se'm va ocórrer emprar de forma pedagògica, o sigui, com un instrument pedagògic, per una banda els còmics, després la literatura de ciència-ficció i després el cinema fantàstic. O sigui, el meu concepte que tenia al cap era allò de que una imatge val més que mil paraules. Vaig dir, ostres, en lloc d'haver de justificar i haver d'explicar contínuament tot, hostia, si puc agafar una imatge d'una pel·lícula o una imatge d'una sèrie o d'un còmic, ostres, arribaria abans a la gent. No? I tot va començar així. No? També és veritat, jo sóc enginyer industrial, i si tu mires les sèries o les pel·lícules, els enginyers industrials no són protagonistes de res. O sigui, no surten, o bueno, si surten són els dolents o els bojos o els friquis, no?, de les pel·lícules.
No sortiu ni a Big Bang Theory, eh?
Res. Bueno, sí.
Hi ha un d'ells que és industrial?
Howard és enginyer industrial.
Sí, que el tenen una mica... Sí.
Se n'en foten d'ell perquè no és doctor.
Clar.
O sigui, és que és això, o sigui, que a més, fixa't, en una sèrie com la que tu acabes de dir, resulta que tothom se n'en fot a l'enginyer. Doncs que vaig pensar això fa 25 anys, vaig pensar, ostres, a més, com vaig començar, hi havia tota la història de que quan arribaríem a l'any 2000 s'enfonsaria el món, els avions caurien, no? Els ascensors deixarien de funcionar, els cotxes s'estavellarien, vull dir, tot era una cosa, la tecnologia era terrible. Llavors vaig pensar, ostres, ningú voldrà ser enginyer en el futur, perquè si no, no? Vull dir, està més que reconegut que la gent vol ser en funció, amb una gran influència en funció dels protagonistes que veuen a les sèries i tal, no? Hi ha molta gent que vol ser advocat o infermer o metge, bomber, policia, i dic, hosti, qui voldrà ser enginyer, no? I se'm va ocórrer això per intentar fer-lo més atractiu i fer-lo més amè. Aquesta és la idea.
Això vol dir, perquè clar, això si no tens tu un background a darrere de molts anys consumint literatura de ciència-ficció o consumint sèries de televisió, suposo que tampoc és possible, no? Per tant, tenies tota aquesta part que suposo que devia sorgir de la infantesa.
Clar, pensa, ara hi ha molta gent que em pregunta quant de temps he trigat en veure les pel·lícules del llibre que acabo d'escriure. I clar, jo els contesto, home, he trigat uns 45 anys. I clar, es queden sorpresos, no? Dic, home, clar, perquè és tota la meva vida, diguem-ne, no? Que he estat amb aquesta afició, no? D'anar llegint i anar veient, no? I em defineixo com un lector de tota la vida. És la meva gran hobby, diguem-ne, ha estat la lectura i a més, doncs, em considero també un cinèfil, no? Que m'agrada també el cinema i no m'agrada res més, no? Hi ha gent que diu, com és que tens temps de fer tantes coses? Bueno, només faig això. O sigui, no tinc cap altra aspiració que poder llegir cada dia una estona i poder veure alguna cosa cada dia. No tinc cap altre hobby, diguem-ne, de cap tipus.
No sé si és un perfil també una mica com el professor de Stranger Things, el professor de ciència que tenen els nens, no? que explica aquella cosa que ells ho porten també en el seu propi terreny de la fantasia, no?
Clar, sí, sí. No em vaig sentir identificat amb aquest personatge, però entenc el que dius.
És la manera d'ensenyar, vull dir, no amb el personatge en si, sinó amb la manera de transmetre, no? Que dius, ostres, això portem-ho a una xerrada... clar, aquí s'interessa no només els nens, perquè, clar, tu estàs tan interessat com els nens, no? Quan el professor els explica aquella cosa a través del tauler de Dragones i Mazmorres, no?
Sí, el que passa és que no... Fixa-t'hi que m'has d'entendre, eh? O sigui, que no sóc un professor que faig les classes emprant això, sinó que el que faig és fer exposicions, fer articles, fer xerrades, fer llibres, fer això, capítols de llibre, amb aquest aspecte. Però després a classe, jo crec que si a classe ho fes així, m'haguessin fotut fora fa molt de temps. A més, tu et puc dir de forma erronada. O sigui, ara tu m'estàs entrevistant i aquí bon rotllo i tal, però jo quan vaig començar fa 23 anys, ho feia en secret a la universitat.
M'ho crec.
Però durant molts anys va ser un secret que ningú sabia, perquè pensa que inclús avui en dia dir que llegeixes còmics és mirant encara rara, diguem-ne, no? O quan dius que ets capaç d'explicar ciència a partir de la pel·lícula Interestel·lar, alguns es queden com fotent-se de tu, no? I, clar, pensa que fa pocs dies estava parlant amb un professor que no sabia ni de què era R2-D2, no? I ja dic, bueno... clar, a mi no m'agrada gens el futbol, però sé qui és el Messi, diguem-ne, no? Per tant, és un tema de cultura absolutament general, no? Llavors, en un ambient en el que estem rodejats de gent que pren decisions, en què té un nivell cultural molt baix, en tots els sentits, no només per la ciència-ficció o pels còmics, sinó en general, doncs a les meves activitats les vaig començar fent en secret i durant molts anys va ser secret. Clar, quan deixa de ser secret? Quan comença a funcionar el tema de les xarxes socials i quan començo a sortir doncs, als mitjans, no? I això és el que, bueno, obre el pastís, diguem-ne, però, bueno, dels 23 anys que porto, potser diria que potser 13 o 14 ho vaig fer-ho sense que ho sàpigués ningú, diguem-ne, eh?
Sí, de fet, això era molt habitual, no? A l'escola, doncs, el que llegia còmics era una mica el raret. I és cert que en els últims anys, gràcies també al cinema, a les pel·lícules de superherois i tot això, com que la gent ha perdut la por a dir, escolta, que llegeixo còmics, que no passa res, el còmic és cada vegada, doncs, no diré mainstream, però sí que no es veu de la mateixa manera que potser es veia als anys 80, no?
Bueno, és un canvi sociològic important en tots els sentits, no? Tu mateix m'acabes de mencionar la sèrie de Big Bang Theory, on els nerds són els protagonistes, no? Això és un canvi sociològic perquè fins fa no gaire els protagonistes de les pel·lícules i les sèries eren els abusadors, i els masclistes. I això, i no, no dic com, diguem-ne, com algú negatiu, perquè era el que jo veia també, no ho veia des d'aquest punt de vista, diguem-ne, no? Ara veiem pel·lícules i sèries de fa 20 o 30 anys i deia, ostres, no? Això com ho podies veure, no? Si això és masclista, això és no sé què. Doncs, bueno, tots anem evolucionant i ens anem donant compte, doncs, que aquesta gent, doncs, que són, que no tenen un cos d'atleta i que estan... són persones normals i que estan llegint o que els agrada una cosa o una altra, doncs no passa res, perquè cadascú té els seus gustos, no? I jo crec que això ha transcendit també a tot arreu, diguem-ne, no? De totes maneres, clar, em parles de còmic com si fos una cosa rara, no? O sigui, tu pensa que l'Astèrix, que es va publicar fa 2 mesos, Espanya ha tingut un èxit de vendes brutal amb 30.000 exemplars i França s'han venut 1,5 milions. Vull dir que quan els polítics se'ls omple la boca dient que som europeus i que si som del Brexit i el no Brexit i Europa i no sé què, doncs quina Europa som? Per què un còmic com Astèrix es ven 1,5 milions a França i es ven 30.000 a Espanya només? Bueno, doncs, aquest tipus de consum també està relacionat amb la cultura en general, no? O sigui, quantes vegades, quants llibres llegim a l'any, quantes vegades anem al cinema a l'any, bueno, tot això, no? Vull dir, quantes vegades anem al teatre, quantes vegades doncs així en còmics, vull dir, tot això jo crec que va en detriment, diguem-ne, de la cultura de la societat i d'una forma global té una incidència respecte al comportament, diguem-ne, de la societat en general.
Quines van ser aquelles primeres obres, un còmic o amb llibres que et van despertar un cinema, l'interès per el fantàstic, diguéssim?
Bueno, no sabria dir-te perquè com que estic llegint-te des de molt petit, diguem-ne, el casa meva érem 4 germans, però vam néixer 2 i 2, per dir-ho així, no? O sigui, tinc 2 germans molt grans i després tenim la meva germana petita i jo, ens portem un any. I el meu germà gran té 13 anys més que jo i l'altre en té 8 més que jo. No? I això vol dir, perquè et facis una idea així ràpida, que quan jo tenia 5 anys, jo tenia un germà de 13 i un altre de 18. No? I llavors, que estàvem, diguem, en aquella època vivíem junts i estàvem sempre junts. No? I llavors, jo sempre dic que jo escoltava la música i llegia el que llegien ells. O sigui, jo dormia amb ells, estava amb ells tot el dia, em portaven al cinema. O sigui, els meus germans em portaven al cinema a veure el que ells veien. O sigui, jo tenia 5 anys, o 6, o 7, o 8, o 9, i jo veia el que ells veien. Llavors, jo en aquest sentit penso que sóc un privilegiat. Ara ho he intentat fer amb els meus fills, diguem-ne. També és veritat que jo he cuidat més, diguem-ne, que jo crec que vaig, diguem-ne, pensant en el temps, que vaig veure coses que no hauria d'haver vist, diguem-ne, quan era petit, pel·lícules de terror i coses per estil. Però vaja, si haig d'escollir una, si m'has de dir, hòstia, has d'agafar una, jo crec que una pel·lícula que no seré massa original, però una pel·lícula que em va impressionar moltíssim i que, diguem-ne, que quan vaig sortir, una cosa curiosa, perquè hi ha gent que diu, vaig veure aquesta pel·li i vaig decidir ser director de cine. Jo vaig veure aquesta pel·li i vaig decidir ser enginyer per poder construir tot el que sortia a la pel·li, que era, bueno, com es deia en aquell moment, la Guerra de Galàxies. No? Jo vaig veure la Guerra de Galàxies amb 10 o 11 anys i dic, hòstia, no? jo vull saber construir tot, no? O sigui, els robots, les màquines, les naus, els vehicles, les armes, tot el vull saber construir, no? I aquesta és una pel·lícula que em va impactar molt i a més la vaig veure d'estrena, que ningú sabia ni el que era, vaig trobar que hi havia com allò un antes i un després, no? Vull dir que va ser tan diferent de tot el que hi havia fins a aquell moment.
Sí, sí.
I em va impactar molt més que d'altres, no? Vull dir que poc després, 2 o 3 anys després, es va estrenar Alien i l'efecte no va ser el mateix, o sigui, no. Jo era més gran, però no... Va ser la Gran Galàxies que va dir, ostres, no? jo vull saber fer aquest robot, no?
Home, clar. Tothom es va enamorar d'aquell R2-D2 i aquell C3PO.
Clar, exacte.
Parlant de robots, no sé si, suposo que sí, comença el tema del llibre de robots de cine a l'any 2012 amb una exposició al Saló del Còmic que jo recordo, no sabia que havies estat al darrere, avui preparant l'entrevista ho he vist, que havies estat al darrere d'aquella exposició, macroexposició fantàstica a l'any 2012, si no m'equivoco, del Saló del Còmic de Barcelona, sí. que es deia bueno, Robots en Tinta.
Estar al darrere vol dir que la vaig fer jo, eh? La vaig comissariar amb la producció del Saló, amb la seva ajuda, no s'hagués pogut fer. També haig de dir que hi ha exposicions de robots així en general, n'hi ha hagut diverses a Europa, però aquella va ser la primera gran exposició de robots que va haver-hi a Europa, amb moltíssima diferència. Potser la de Londres del 2016, a Espanya també va haver-hi el 2017, va haver-hi una molt interessant. Ara ha hagut una altra a Londres el 2018. Vull dir que ara sembla com molt normal, però vull dir que el 2012 vam veure coses increïbles que no eren habituals que les veiéssim. I la gent va estar interactuant amb robots, i vam estar veient robots industrials, vam estar veient robots de recerca, i vam fer una història pel cinema, pels còmics, que va ser molt interessant. Per la literatura, també.
Sí.
Vam veure autòmates, també.
Sí, hi havia representació de tot, no? Robots reals i fantàstics, per entendre'ns.
Sí.
Això suposo que t'ha servit per poder confeccionar aquest llibre. Què hi podem trobar exactament al llibre? Com s'estructura? Perquè, és clar, robots de cinema, ostres, no pararíem, eh? És a dir, t'hi pares a pensar i és que costa dir-ne un perquè n'hi ha moltíssims.
Clar. Bé, primer de tot, he tingut també una vocació de divulgació. De fet, hi ha gent que ha llegit aquest llibre, Robots de Cine, l'ha llegit i m'ha dit que havia après de robòtica sense adonar-se, no? I aquest és una miqueta l'objectiu. És un llibre que fa un recorregut per el concepte de la criatura artificial a la ficció, que va més enllà, ho dic perquè al final els títols són títols de màrqueting i títols curts, perquè fer un títol que digués un recorregut per la criatura artificial a la ficció al llarg del segle seria massa llarg, no? Doncs amb aquesta idea de reflexionar sobre el concepte de la criatura artificial, doncs faig un recorregut sobre els paral·lelismes que hi ha entre la definició del concepte de criatura artificial i la realitat i la ficció, no? O sigui, què estava passant en la realitat i què estava passant a la ficció. I llavors faig una mena de recorregut històric pels seus antecessors de la robòtica, que hem de començar pels autòmates en el segle XVIII. Us explico per què hi ha aquesta sensació de màgia, de sensació d'encanteri, diguem-ne, amb els robots, tant a Europa com especialment al Japó. Com apareix l'autòmata en molts espectacles al segle XVIII i XIX, en molts països a Europa, i comença a haver-hi també l'aparició dels autòmates a la literatura, especialment a meitat del segle XIX. I a partir d'aquí comença el cinema a principis del segle XX, especialment en curs de 4 o 5 minuts, on també aprofiten aquest concepte dels autòmates i alguna mena d'autòmata amb intel·ligència artificial, i és a l'any 21 quan es defineix el concepte de robot. I curiosament, també per dir, perquè al final no podem parlar de cinema només, el concepte de robot s'inventa en una obra de teatre. Ho inventa un dramaturg txec per una obra de teatre i a partir d'aquí fa el salt al cinema i és amb la pel·lícula Metrópolis. No? Per això el meu llibre es diu de Maria Anita, perquè Maria és la primera robot en el cinema, de Fritz Lang, amb una història de Thea Van Harwell, o sigui que la primera pel·lícula de robots de la història, la guionista és una dona, i això també cal distingir-ho. Que després, per cert, poques dones hi ha hagut de guionista, però bueno, aquesta sí. Hem de reconèixer que és la primera.
Frankenstein també es considera la primera novel·la de gènere fantàstic, i també Mary Shelley era una dona, vull dir que al final...
Sí. Bueno, en el meu llibre, quan faig tot el plantejament teòric de lo que és un robot, si diem que un robot és un ser creat de forma artificial, llavors podríem parlar també de robots biològics. I un robot biològic, clar, per definició, hauria de ser llavors Frankenstein. Llavors, per tant, el primer robot de veritat podríem dir que és Frankenstein. O sigui, la definició de robot, que és un ser creat per l'humà, diguem-ne, per un humà, i que té autonomia pròpia, clar, es podria dir que llavors, amb aquesta definició, clarament, el concepte de robot es podria aplicar a Frankenstein. I no només a Frankenstein, sinó també als replicants de Blade Runner, no? Que també són éssers creats en un laboratori ja de forma adulta, i que, que tenen aquesta limitació que moren al cap de 4 anys, doncs també podríem dir que són robots. No?
Sí, ara No, anava a dir-te
que la paraula replicant la inventa el Ridley Scott, perquè en el llibre original no surt, la inventa perquè ell pensa que dir a la pel·lícula que eren androides o que eren robots, jo crec que en el llibre parla d'androides, jo crec que el Ridley Scott va dir que, clar, que si comencen a utilitzar la paraula robot o la paraula androide, no s'hagués entès el que ell volia, no? Inclús quan tenen les relacions entre ells, no és el mateix pensar que t'estàs enamorant d'un replicant que t'estàs enamorant d'un robot. Jo crec que va canviar els noms per intentar fer-lo més proper a l'espectador, saps?
Dintre d'aquesta categoria que ara parlaves d'androides biològics, suposo que aquí també entrarien els Cylons de Battlestar Galactica, no? Aquesta mena de clones, que de fet s'acaben clonant amb aquesta... que això anem veient més endavant a la sèrie, o, per exemple, ara mateix, l'exemple més recent seria el personatge de Soji Asha, Star Trek Picard, que no sé si hauràs començat a veure la sèrie, però també ens trobem dintre d'aquesta categoria d'androide amb aparença humana, que fins i tot sagna com un humà, no?
No, però aquí amb aquest comentari que m'has fet hi ha algun error.
Val, per això t'hem convidat, perquè...
Sí. Els Cylons no són robots biològics, són robots humanoides, androides. Androide, per definició, vol dir que semblen un humà. Llavors, poden estar fets de forma mecànica per dintre i llavors tenen el que vulguis, un recobriment de pell artificial, poden tenir els ulls que semblin més o menys humà, però la idea és que l'interior és metàl·lic, per dir-ho així.
No és de carn.
Llavors, exacte. És per dir-ho així, d'alguna manera, el Terminator també és un androide i que quan es crema la pell veiem que per dintre està fet de ferro, per dir-ho així, no? d'acer i cables. Val? I llavors, la idea, que també en el llibre intento explicar quina diferència hi ha entre un androide, entre un cíborg, entre un exoesquelet, i intentar aclarir, de fet ho vaig explicant durant el llibre i al final poso un glossari perquè quedi clar cada concepte, no? I de fet hi ha molta confusió, no? Mira, l'última pel·lícula de Terminator, justament, l'última pel·lícula de Terminator, l'empresa aquí a Espanya posava la publicitat un cíborg que no sé què, no sé què deia, i dic, hòstia, és que el Terminator no és un cíborg, el Terminator és un androide, no és un cíborg. Vull dir que si els mateixos que estan veient una pel·lícula no saben que la pel·lícula aquesta no és de cíborgs, és molt fort. I és un tema d'entendre que les paraules volen dir coses i encara que sigui molt xula la paraula cíborg, pues, si no estàs parlant de forma correcta, pues, no està bé. I hòstia, em va saber greu, no? Dic, hòstia, ja no és un tema de si la pel·lícula és bona o dolenta, sinó que és que la publicitat és dolenta, diu, és que és molt fort.
També veiem que aquestes grans sagues galàctiques que parlaves abans de Star Wars tenen una manera, o ara he vist la sèrie de Mandalorian, no? Tenen una manera de representar el que és la robòtica d'una manera, a Star Trek els androides, per exemple, tenim en Data, que seria el més conegut, d'una altra, o, torno a mencionar, Battlestar Galactica, que té doncs, aquesta mena d'uns que tenen com una aparença humana i els altres que no? Uns són més esclaus i els altres són els que manen, per entendre'ns.
Sí. Bueno, són diferents filosofies, inclús no només diferents filosofies, sinó com si tinguessis diferents evolucions de la tecnologia, no? Això, per exemple, es veu molt bé Alien. En la pel·lícula Alien hi ha un robot androide que fins que no t'ho diuen no ho saps.
No.
I en canvi, quan veus Prometheus, el David sí que sembla un robot perquè té un comportament estrany, no? O sigui, es mou d'una forma determinada, sembla com molt estirat, molt tieso, diguem-ne, no? Llavors és com t'estan dient, és que entre la primera pel·lícula, entre Prometheus i Alien, passen molts anys i llavors quan arriba Alien ja han fet una tecnologia que fa que sigui molt difícil de saber si és un robot o no. I en canvi, en altres, com el mateix Star Trek, clar, el Data seria un exemple del que seria això, un androide perfecte en la que podria passar, no? M'ha maquillat, no? Perquè té aquest aspecte, també hi ha aquest intent de que es quedi clar que és un robot, amb tenir la pell blanca i els ulls així raros, hi ha la intencionalitat de que quedi molt clar que jo és un que jo és un androide, no? Hi ha la teoria, que això va dir també el Roddenberry alguna vegada, de que quan van fer la sèrie original, una forma de presumir de que estaven en el futur supertecnològic era fer que les portes s'obrissin i es tanquessin de forma automàtica, no? Clar, quan als anys 80 es fa la sèrie de la nova generació, això ja ho tenim més que superat, no? O sigui, ara un nen que neixi ara trobarà normal en 3 anys que les portes s'obrin soles, no? Sí, llavors sí. Van dir que una forma de demostrar que estaven en una tecnologia molt, molt, molt puntera era ja tenir directament un personatge que fos totalment artificial, no? Però, clar, una cosa curiosa, perquè després els científics... clar, si jo estic fent un androide que s'assembli un humà, el primer que faré és que, si jo vull que s'assembli un humà, el primer que faré és que la pell sigui de color de pell i els ulls siguin del color dels ulls normal, no? I, en canvi, en Star Trek hi ha una intencionalitat per part de la direcció de la producció del programa de que quedi molt clar que allò no és humà. Uh-huh. Com a exemple de que quedi palès de que hi ha una tecnologia en aquell moment que és molt, molt avançada, no? I, en canvi, en la saga de Star Wars hi ha de tot. En Star Wars tenim aquesta sensació de que estem en un futur que hi ha de tot, no? Pot haver-hi robots petits, pot haver-hi robots de tot tipus, pot haver-hi robots humanoides, o pot haver-hi el R2-D2, que té una funcionalitat més de mecànic, per tant, cadascú té la forma que li vagi bé.
També entraria en aquesta categoria, per exemple, Black Mirror, recordo el capítol de San Jupinero, en què les consciències de les persones mortes acabaven emmagatzemades en disc durs i des d'allà continuaven la seva vida en un món virtual, no? També és una idea que... no sé si innovadora o no, ja l'havíem vist abans, però, si més no, en aquest capítol va tenir força impacte.
Sí. Bueno, ja, aquest dia s'ha quedat antiquat, ja, aquest capítol, perquè ara la sèrie Years and Years també torna a sortir aquest tema, no?
Sí.
De fet, en el llibre explico que el director de tecnologia de Google ha vaticinat que en el 2030 ja es podran fer còpies dels cervells al disc dur. I està dedicant molts esforços i molts diners a investigació sobre aquest tema, no? De com fer una representació de tot el cervell i com fer una còpia del teu cervell en format digital, no? Llavors, això generarà, no sé si trigarà el 2030, ell té molta pressa perquè és un senyor gran i té moltes ganes de ser immortal, però la realitat és que si no és el 2030, doncs serà algun dia d'aquest segle segur. O sigui, això no tinc cap dubte de que arribarem a aquest nivell. Llavors, les sèries com Black Mirror ens estan posant a sobre dels ulls, diguem, situacions versemblants que tecnològicament o són molt properes o algunes inclús ja les tenim a dintre nostre, no? D'aquí ve el nom. No sé si saps el Black Mirror per què té aquest nom?
Per la pantalla del mòbil, no? Diria?
Sí, la pantalla del mòbil, la pantalla de la tele, o sigui, sí, tens una pantalla negra i que allà poden passar coses, no? Doncs aquí... Aquest és el concepte, no? De fet, el primer episodi de tots de Black Mirror és aquell en què una senyora es queda vídua i li fan una còpia del seu marit i la senyora el truca al cap d'un temps queixant-se de que el seu marit nou, diguem-ne, per així de robot, és un capullo, i l'empresa li diu, home, senyora, és que el seu marit el que hem fet és una còpia físicament, però la seva personalitat l'hem agafat de les seves intervencions en les seves xarxes socials.
Sí, sí,
clar,
sí.
Si vostè diu que és un capullo, perquè... Ara estic simplificant, però vull dir... Perquè el tio es comportava així a les xarxes socials i, clar, fem una còpia, o sigui...
Ell,
perquè les xarxes socials... No,
ell i el 80% de la gent, no? Les xarxes socials...
No ens mostrem tal com som, sinó... Bueno, fem experiments nosaltres mateixos, doncs... aquesta empresa diu, senyora, no es pot queixar, o sigui, és el que hi ha, no? És el que tenim, és el que hem fet el que hem pogut amb el que hem trobat, no? És molt divertit.
Sí, la veritat és que està molt bé. Per cert, tots els robots que hem vist en cinema, creus que han estat influenciats per l'obra d'Asimov, sobretot amb el que són les lleis de la robòtica, que a vegades, tot i que se'n parli o no se'n parli, sempre semblen respectar-les?
Bueno, a veure, jo crec que n'hi ha dues grans tendències a la ficció i que una apareix amb Mary Shelley i amb Frankenstein, que és el concepte de que l'ésser creat de forma artificial es pot rebel·lar contra el seu creador, i l'altra és el de les lleis de la robòtica de Asimov dels anys 40, en què ell proposa que un robot ha de complir les lleis que bàsicament es poden resumir en que no pot fer mal a un humà, no? I que a partir d'aquestes lleis, quan et trobes amb una excepció, és quan genera el conflicte de les seves novel·les i les seves històries. Clar, com que si no tens els drets no pots utilitzar el concepte de les lleis de la robòtica de Asimov, que hi ha moltes pel·lícules i moltes sèries en què acaben dient doncs, que... Bueno, de forma molt senzilla s'acaben dient que si tu ets el creador, doncs intentes que aquest robot faci el que tu li demanis que faci. Llavors, si tu ets una persona que està boja i que vols aspirar a fer-te ric i a robar i no sé què, doncs el robot farà el que tu diguis. Si tu vols que aquesta... que tu ets una bona persona i no vols que aquest robot faci mal, doncs el robot no farà mal. Vull dir que no té aquesta... Jo crec que no té una implicació general entre els guionistes de les pel·lícules, perquè al final, com que les lleis de la robòtica no les poden aplicar perquè no tenen els drets, el que s'inventen és que al final el robot farà el que li hagi demanat el que l'hagi creat. Uh-huh. Així de clar.
I jo crec que potser hauríem de, per tancar el tema dels robots, parlar de 2001, el HAL 9000, que potser va ser també, o és encara, una figura com un dels grans robots de la literatura, de l'obra original del llibre i després de la pel·lícula de Kubrick.
Sí. Bueno, després no, perquè la pel·lícula és primer i el llibre és després.
Sí, curiosament, sí. Tot i que bueno, com a projecte crec que va començar primer el llibre, però Kubrick va acabar abans, eh?
No, primer va ser un conte, que bàsicament és la part d'on està l'estació de la Lluna. Després, a partir d'aquest conte, comença a treballar el Kubrick i Arthur Clarke en el guió de la pel·lícula. I llavors, un cop té la pel·lícula feta, el Clarke el que fa és novel·litzar la pel·lícula, per dir-ho així, no? O sigui, tot el treball. No? I és una acció que el Stanley Kubrick sempre va dir que no li va agradar gens, no? Perquè si tu llegeixes el llibre, pensa, per exemple, només cal dir que tota la primera part que no té cap tipus de conversa, diguem, que passa a la prehistòria, en el llibre està explicat, no? I llavors,
sí.
el Kubrick, i són moltes fulles, moltes. Doncs clar, el Kubrick deia, hòstia, és que al final de la novel·la estàs donant massa informació i estàs explicant massa, i ell el que volia era que fos una obra més reflexiva, i clar, sí. la va publicar pocs mesos després, donant massa explicacions.
El Clark va fer el seu director's cut, no? Podríem dir.
Exacte. El que sí que és veritat és que tots dos van arribar a l'acord de que posar un robot de l'època que no fos una persona disfressada no era suficient. No hi havia la tecnologia apropiada per poder posar un robot en condicions. Llavors van decidir no fer un robot que podria haver estat com el Robbie de Planeta Prohibido o el robot de la família Robinson, no? de Perdidos en el Espacio, o el d'Ultimàtum a la Terra, vull dir, al final és un senyor gran amb un vestit, no? Llavors van decidir que no hi hagués cap tipus de robot i que fos una presència contínua, no? Aquesta sensació de cíclop, no? Un cíclop que està a tot arreu de la nau i que controla tot, no? I que en comptes de ser un humanoide que es va caminant, el robot és tota la nau sencera, no? Ell controla tota la nau, controla tots els aspectes tecnològics de la nau, que per això li permet matar al final de la pel·lícula els astronautes que estan en hibernació. I és un moment molt important a la ciència-ficció per molts motius, perquè és una pel·lícula molt ben feta des del punt de vista de producció. És una pel·lícula científicament versemblant, és a dir, que està feta, recordem, per exemple, a la música del vals per veure les naus, perquè a l'espai no hi ha so, sí. No hi ha ni so ni foc, no? Que ben triga molt poc en que la galàxia ja ens es per terra aquesta idea, no? Vull dir que només veien el principi de la galàxia, que amb tot aquest soroll de les naus, de la nau gran perseguint la nau petita, doncs ja només començar, ja dic, vaig començar, estava al cine i pensava malament, no? Malament rai. Doncs, bueno, la pel·lícula de 2001 es converteix en una pel·lícula que marca una fita a la ciència-ficció per la seva qualitat, la seva capacitat de reflexió i que fa que, bueno, 50 anys després encara estiguem parlant d'ella, no?
Sí, sí, completament. Bé, tanquem els robots, si et sembla, i recordem que el divendres 28 de febrer a les 18:30 de la tarda estaràs a la Biblioteca Carles Rahola de Girona en una xerrada sobre Joc de Trons. Concretament ens explicaràs preguntes o respondràs preguntes si és possible que un planeta giri al voltant de dues estrelles o si fa 10 anys que no hagi estat hivern, no? O si existeix el mur de gel o no. Perquè en Joc de Trons jo crec que ens hem quedat molt amb les batalles, amb les traïcions, amb aquesta part més de palau, no, d'intrigues de palau, però també hi ha ciència a Joc de Trons.
Hi ha moltíssima, 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 moltíssima ciència, en tots els sentits, perquè en podríem parlar ciència des del punt de vista lingüístic, no? Perquè hi ha diverses llengües a la sèrie, no? Començant pel Valeri, el Valirio. Mm. També podíem parlar de gastronomia, hi ha moltíssima gastronomia, podíem parlar d'armes, de genètica també, diguem-ne, de materials, no? Però bueno, en aquest cas que em parlaves de l'astronomia, clar, l'astronomia és molt important. També és veritat que s'ha de llegir, jo sempre dic que si t'agrada molt el cine i les sèries i tal, el que has de fer és llegir molt, no? I també t'has de llegir els llibres, no? Per exemple, hi ha informació doncs, que apareix molt clara, o millor explicada en el llibre, que no passa a la sèrie, no? Per exemple, el fet aquest de l'hivern està arribant, no? Sempre t'estan dient, no? Sí. The winter is coming, no? Sempre estan, the winter is coming, no? Clar, en el llibre el que t'expliquen és que quan arriba l'hivern és molt dur i està un temps, no? Però que no hi ha una periodicitat marcada. És a dir, que a vegades arriba cada 6 anys, cada 7, cada 8, cada 9 o cada 4, i que ara fa molt de temps que no ha arribat, no? Que en el llibre són 6 o 7 anys i a la sèrie sembla que és això també, al voltant de 7 o 8 anys. Que fa que no arriba l'hivern. Llavors, sempre t'estan dient que està a punt d'arribar l'hivern perquè fa molt de temps que no ha estat hivern, no? I això, a la xerrada explicarem que això no és possible, que ha d'haver-hi una regularitat perquè al final l'estacionalitat depèn del seu cicle de rotació al voltant del seu sol, o en aquest cas de dos sols. Llavors, no pot ser, no? Si fa hivern, vol dir que estàs molt separat del sol, no? De la rotació que estàs fent. I si fa més calor vol dir que estàs més a prop, no? Llavors hauria d'haver-hi una regularitat amb l'estacionalitat. I l'altra pregunta també que sempre es fa és si podria haver-hi planetes amb dos sols. Doncs se sap des de fa uns 8 o 9 anys, no gaire més, eh? O sigui, des de fa 8 o 9 anys se sap que existeixen a l'univers, existeixen el que es coneixen com a planetes... quina paraula té... Estrelles binàries, no? Estrelles binàries és el concepte de que n'hi ha dues estrelles molt, molt juntes i poden tenir planetes donant voltes al voltant de les dues a la vegada. O sigui que això se sap que des de fa això, 8 o 9 anys, que és veritat que existeixen uns quants, s'han trobat bastantes, que sistemes solars en què hi ha dos sols i planetes donant voltes al voltant dels dos sols.
Aquí ens en tornaríem una mica a Star Wars i amb Tatooine, no? Aquella famosa imatge de la Guerra de les Galàxies amb els dos sols ponent-se i el Luke Skywalker mirant-se, no?
Correcte. Però, de fet, és curiós, que això també ho explicarem, que aquesta idea de Tatooine del George Lucas en realitat s'inspira, o sigui, bueno, s'inspira per no dir que és una còpia, s'inspira al final de la pel·lícula d'Erso Zala d'Akira Kurosawa. Però, curiosament, en el final de Dersu Zala, que es veuen dos sols, els dos sols són de veritat. Vull dir que hi ha un efecte, òptic a la natura que fa que a vegades es puguin veure dos sols a la vegada a la natura. I de fet, al món, a la Terra, hi ha un altre efecte que és que puguin veure tres. Si tu estàs mirant a l'horitzó, pots veure tres sols sortint a l'horitzó. I és un efecte òptic que depèn de com estiguin els núvols i tal, doncs fa que hi hagi aquesta forma de veure el sol al nostre planeta. Uh-huh. Curiós.
Sí, no, perquè és el que deies tu, que amb Joc de Trons ens hem quedat moltes vegades amb la sèrie de televisió, que aquestes coses més científiques estan allà, i el Fuego Valirio i tot això, no? Que dius, és interessant, explica'm això. Potser en els llibres està molt més desenvolupat, explicat, que no pas amb la sèrie, que només, diguéssim, que queda com a focs artificials, no? Entenem-ho així.
Bueno, sí, perquè a més el foc Valiri està inspirat clarament amb el foc grec, no? Que realment no se sap ben bé de què tenia, diguem-ne, no se sap. Però el foc grec va fer molt mal durant molts segles. Es parla en el segle XIII ja es parla de que existia aquest foc grec, que, entre altres coses, feia que es cremés a l'aigua, no? Però inclús dintre de l'aigua, no? O sigui, això que veiem a les pel·lis, que si hi ha foc, doncs es llences per sota i et salves, no? Però el foc grec et cremaves a sota de l'aigua, també. I realment està totalment inspirat amb el foc grec, no? Però també, inclús, la serp Valiri, no? De l'espasa, que és tan important... Sí. També està inspirat en la serra de Damasc, que tampoc se sap ben bé què tenia la serra de Damasc, o sigui, no se saben tenint pistes més o menys de com era, però la serra de Valiri, el que fa el Martin és agafar aquest concepte històric real per poder fer les seves espases. La de gel, per exemple, recordo la protagonista principal del primer episodi, i que també explicarem això, que les forges que es veuen, em sembla que és a l'inici, ara dic de memòria, em sembla que és el primer episodi de la quarta temporada de Joc de Trons, es veu una forja com agafen l'espasa i la fonen i fan dues espases més petites, doncs la forja que es veu no és possible fer fondre aquest tipus de cert.
Serà divertit i sí, aquesta és curiositat. Sí. Per cert, a favor o en contra del final de Joc de Trons?
Ah, jo molt a favor. Molt. Molt, molt. Ara no, és que, clar, no podem sempre... No sé si podem parlar amb spoilers o no.
Jo crec que sí, que l'ha vist tothom, eh? Per tant, llibertat d'espoilers, sí, home, sí.
Jo crec que va haver-hi un moment en què jo pensava que aquesta dona s'havia tornat boja i que això havia d'haver-hi una manera de parar-ho, i jo crec que el que va passar és molt sensat i, bueno, va estar molt encertat tot plegat. O sigui, va estar molt bé. Inclús la gent que criticava que fossin només 6 o que era molt precipitat, a mi em va agradar molt. I ho vaig veure, que no com tothom, ho vaig veure en directe amb els 6 episodis, i ho vaig veure... I a mi em va agradar molt i vaig trobar que estava molt ben planificat i que estava molt ben tancat i que estava molt ben, diguem-ne, planificat tot plegat.
Mm-hmm. Ara tocarà llegir els llibres, quan es publiquin, a veure quin era el final que tenia pensat Martin, si és que té algun final pensat a tot això.
Bueno, com que al final hi ha tants personatges diferents o que han canviat, sí, i tal, tot al final m'ho pren com dues coses diferents, com dues ficcions, diguem-ne, que tenen certes proximitats, però estem tan acostumats, no?, de que estem veient pel·lícules basades en llibres que no són ben bé, no? Vull dir que no és exactament el mateix. Jo crec que al final crec que són disciplines diferents i cada una té els seus recursos, no? Ara, per fer el meu llibre sobre robots, hi ha moltes pel·lícules basades en còmics, basades en novel·les, i al revés, que de pel·lícules s'han fet còmics, i veus que cadascú té la seva casuística, i, bueno, són estils diferents, disciplines diferents, i no em faig mala sang, no? Hi ha gent que diu, oh, és que aquí diu que s'ha de fer d'aquesta manera, i aquí no sé què, això m'és igual, no? Diu, oh, és que aquest personatge era negre i aquí és blanc, o aquí era rosa i aquí és... pel Roja, m'és igual, això no tinc cap problema.
Jordi, moltes gràcies. Et llegirem a Robots de Cine de Maria Elita Diablo Ediciones i el divendres 28 de febrer a les 6:30 de la tarda a la Biblioteca Carles Rahola de Girona. Estaràs allí per parlar-nos sobre la ciència a Joc de Trons, i ens has fet una petita prèvia i moltes ganes de venir a escoltar-te. Estarem allí.
No, home, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, i també perquè reconeixo també la importància de la feina dels mitjans de comunicació per divulgar la nostra feina de divulgador, perquè si no, no arribem enlloc. Així que moltíssimes gràcies també.
Una forta abraçada, ens veiem.
Vinga, fins aviat.
Doncs fins aquí l'entrevista d'aquesta setmana amb en Jordi Ojeda. Us dic adéu, Marta, Jacint, Aram, Sergi. No sé si voleu dir unes últimes paraules abans de tancar aquest programa especial.
Que en Jordi no s'escolti el programa i es posi a escriure l'últim llibre, a veure si l'acaba allà.
Però no, de fet, encara algú li importa si acaba publicat aquest llibre o no?
Home, sí, clar, per curiositat, si més no. Per com serà el seu final, donada la polèmica que hi ha donat al final de la sèrie, jo crec que sí. Hi haurà, com a mínim, el morbo.
Però la sèrie li ha ficat tanta pressió que té por de cagar-la amb l'últim llibre.
I com que és pobre, pateix. Pateix molt.
Marta, tu alguna cosa que vulguis dir per acabar?
Doncs que segurament, primera, que vaig disfrutar molt amb la sèrie i que segurament en R.R. Martin ha fet botifarra amb totes aquelles persones que no donaven crèdit d'ell quan era un nen rata de biblioteca o de llibres o friki.
Doncs nosaltres, jo mateix, l'Ignasi Arbat, m'acomiado i us deixem amb un pseudotema, diguéssim, Ed Sheeran, que va fer un cameo a la sèrie, va fer...
En sèrio?
Sí, Ed Sheeran va fer un cameo.
Sí, ja ho sé, l'hem vist molt.
Vale, doncs jo, mira, doncs us poso el tema d'Ed Sheeran per acabar, que és el que canta directament, Hands of Gold. Aplaudim a Ed Sheeran i a nosaltres per haver estat aquí. Vinga, un aplaudiment. Fins la propera setmana.
He rode through the streets of the city, down from his hill on high. All the winds and the steps and the calling, he rode to a woman's side. For she was a secret treasure, she was his shame and his bliss. And a chain and a keep are nothing compared to a woman's kiss. For hands of gold are always cold, but a woman's hands are warm. For hands of gold are always cold, but a woman's hands are warm.